A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana disposem d'una estoneta per parlar-vos de literatura infantil o juvenil. Ho fem, doncs, conversant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. I ja fa alguns dies que estem parlant amb autors que estan publicant sota el segell editorial DDB. I és el cas també del dia d'avui. En aquest cas us parlem d'un llibre que porta per títol El gat roc fa videotrucades. L'autor dels textos, o del text, és en Jordi Cervera, l'autora de les il·lustracions, la Núria Coll, i tenim el Jordi al nostre costat. Jordi, benvingut.
Hola, gràcies, ben trobats.
Gràcies a tu per acompanyar-nos en aquesta estoneta que dediquem a la literatura infantil i juvenil. Em sembla que no havíem coincidit amb tu encara fins ara?
No, de moment no, és la primera vegada.
Sempre hi ha d'haver una primera vegada, eh?
Sempre hem d'encetar d'alguna manera.
I ho celebrem perquè, a més a més, ho fem amb un personatge, el gat roc, doncs que té molta vida, no? O ha de tenir molta vida?
Home, de moment ja en té força, perquè, clar, ara han sortit ja sis aventures, diguem, sis llibres del gat roc, i està previst que abans de final d'any en surtin dos més, per tant, ja seran 8, i llavors la cosa, en principi, sembla que hagi de tenir una bona i llarga vida, si no canvia res.
Uh-huh. En aquest cas, tracta una temàtica que a molta gent avui en dia els porta, moltes famílies, molts famílies o molts pares, ens pot portar una mica de cap, que és el tema de les tecnologies o de, sobretot això, dels ordinadors, de les tablets o dels mòbils i de l'ús que en poden fer la canalla, no?
Sí, a veure, una mica, és un tema habitual, per tant, a veure, la sèrie del Gat Roc està dirigida a primers lectors, i per tant serien nens entre 3, 5, 6 anys, i per tant, d'alguna manera, també és aquest primer contacte que poden tenir amb les tecnologies. Òbviament, no pretén ser dogmàtic, sinó que el que pretén és ser divertit, és un gat que fa màgia juntament amb els seus amics, i per tant viu unes aventures, doncs, bàsicament simpàtiques, no? Però sí que és cert que no podem defugir el fet de que les tecnologies són un element que està present en totes les nostres vides i que segurament, doncs, també de com comencem a educar els nostres fills des d'aquestes primeres edats on ja comencen a llegir i on ja comencen a tenir constància una mica del món que els envolta, doncs això pot ser bastant definitiu, perquè després els problemes poden venir realment greus una vegada, doncs, s'entri, doncs, amb una edat més alta o a l'adolescència, si no s'ha portat bé des del començament hi pot haver força problemes, no?
Mm. Jordi, la idea d'aquesta història del Gat Roc et va sorgir en pandèmia o no?
Sí, aquesta va ser en pandèmia, diguéssim. Era una mica la idea aquesta, que clar, era també, suposo que enfrontar la canalla que no li pots explicar segons què amb una situació estranya d'estar tancat a casa, de que no només pots connectar-te a través de l'ordinador, pots veure només la família íntima, clar, jo suposo que deu ser un trasbals important. Suposo que nosaltres, els adults o la gent una mica més gran, ja ho podem assimilar d'alguna manera, encara que no ens agradi, perquè als petits costa d'explicar, i la idea aquesta, doncs, això de fer videotrucades amb els més petits era també una línia com per apaivagar una mica tot això i fer-ho una mica més portable.
Uh-huh. Clar, i el que fan, justament el que fa el Gat Roc amb el seu amic és fer una prova de com va això de les videotrucades.
Sí, bueno, això que ens ha passat a tot, de que si estàs molt lluny, si estàs a prop, si t'acostes, si no t'acostes, si se sent, si no se sent, vull dir que em sembla que hi hem, poc o molt hi hem passat tots amb més o menys vergonya o més o menys eficàcia. Crec que hi hem passat tots una mica per aquesta exploració de les noves tecnologies i per aquestes provatures, allò de prova-error, no? Fins que l'encertes.
Uh-huh. I, en definitiva, aquí està, diguéssim, el fil argumental d'aquesta història, el Gat Roc fa videotrucades. Ens deies que és un gat que ja té una trajectòria i que esperem, doncs, que en tingui també en el futur. Com va néixer el Gat Roc? D'on et va sorgir la idea?
Bé, el Gat Roc, en principi la idea cal anar una mica enrere amb una col·laboració que vam fer amb la Núria Coll per fer unes altres coses. Vull dir, amb ella ens veníem bé, som amics, vam fer una altra història, i ella tenia un gat que s'assemblava una mica al Gat Roc, que el tenia una mica com a mascota, com a mostra, com a avatar d'algunes coses, no? Llavors, a mi aquell gat em resultava simpàtic i vaig pensar que tenia possibilitats. Llavors li vaig proposar d'agafar-lo i convertir-lo en un personatge d'una mica més de continuïtat. I la idea llavors va ser, doncs, això, fer que fos mag i que, per tant, que jugués una mica amb la màgia, i amb ella li va semblar bé la idea, i vam començar a treballar en aquest sentit. Ho vam portar a EDB, la Reina Eduard doncs la va confiar de seguida amb el personatge, i doncs de moment ha funcionat molt bé, tot i que ja et dic, el número 1 va sortir el mes de març de l'any 20, per tant va sortir just abans de tancar-nos, i el segon va sortir al setembre. Tot i així va funcionar força bé, malgrat que les expectatives abocaven una mica al desastre, malgrat tot l'aposta editorial va funcionar i el llibre va funcionar, i per tant s'han anat editant nous títols, no?
És un llibre d'aquests, diguéssim, de primers lectors, com ens deies, per tant té la tapa dura.
Sí, la tapa dura, són les pàgines dobles, vull dir, per tant, que es pot manipular amb facilitat, vull dir que pot ser llegit pels pares o pels adults, o els nens mateixos que poden començar a llegir amb facilitat, és lletra de pal, vull dir, per tant, és fàcilment assimilable i fàcilment, manejable, no?
I amb unes il·lustracions magnífiques de la Núria, eh?
Bueno, les il·lustracions són magnífiques. Jo crec que és la gràcia de tot és la Núria, que és una supercrack i ho fa molt, molt, molt i molt bé, no? Això diria que és el 100% quasi de la història, són les il·lustracions i els dibuixos i la gràcia que té ella fent-ho, no?
Nosaltres, que ens dediquem al periodisme, i que per la ràdio, mira, vas xerrant i fins que no et diuen prou, tu xerres i no hi ha problema. Bé, el problema és quan et diuen prou perquè ja no tens més temps, no? Però els que escriuen en el món periodístic, els que fan premsa escrita, ja saben que moltes vegades quan et diuen has de fer un breu, es posen a tremolar, perquè la feinada és, en poques línies, explicar moltes coses. T'ho dic perquè algú que vegi aquests llibres de les aventures del Gat Roc pot pensar, home, el Jordi Cervera té poca feina aquí, perquè, total, ha d'escriure tres o quatre frases i ja ho té arreglat. Però m'imagino que et passa el que els hi passa als periodistes quan els diuen fes un breu. És a dir, que explicar moltes coses en poques línies és complicat.
Ben bé així no ho és, eh? Jo també sóc periodista, vull dir, també he fet ràdio, he fet premsa escrita, he passat tots els papers de l'AUCA, i realment aquesta idea de escriure, clar, quatre línies i ja està fet, és el pitjor que hi ha. Jo a vegades m'estimaria més fer una novel·la de 300 pàgines on tens recorregut i on pots tirar que realment fer això, i fer-ho per nens, perquè a més tens uns no uns condicionants ni uns frens, però sí que has de adequar-te molt al llenguatge, has d'adequar-te molt a la idea, i això no és fàcil, és a dir, no acostuma a sortir la primera, i et dic, seria molt més fàcil fer una parrafada de 5 pàgines que realment condensar-ho. Vull dir, això ho has dit molt bé, que és força complicat adaptar el llenguatge als petits i fer-ho amb poc espai, no? amb economia d'espai i de paraules, perquè fer-ho llarg, jo crec que és més fàcil. A mi personalment em costa molt menys que em diguin, escolta, mira, això té un foli i n'ha de fer 4, que això té un foli i n'ha de fer mig, no? Vull dir, treure és molt més complicat que posar, a vegades.
I tant que sí, i tant que sí. Jordi, hi ha un treball conjunt a l'hora de preparar també el llibre entre tu i la Núria? És a dir, abans de posar-s'hi, converseu de què és el que tu has imaginat amb cadascuna de les vinyetes, per entendre'ns?
Sí, som un equip, no? Per tant, la idea és una mica el que el primer fem és, jo plantejo una història, un tema, llavors aquest tema l'anem desenvolupant. Jo faig suggeriments de com hauria de ser, i ell al final doncs fa els dibuixos que creu que ha de fer i aporta noves coses i fa que tot brilli una mica més, no? Per tant, d'alguna manera jo crec que sí que és un treball conjunt, ens ha venit molt bé, que aquesta també és una peça fonamental per fer una feina així, vull dir que que ens ho posem molt fàcil l'un a l'altre i, per tant, treballem molt a gust i això fa que tot flueixi bastant bé, no? I també com més vas treballant el pols del personatge, més te'l fas teu i és més fàcil que tot vagi una mica més sol, no?
A banda del Gat Rock, tens altres històries en aquests moments sobre la taula, treballs que hagis de publicar properament o que hagis publicat recentment?
Bé, recentment hi ha un llibre també que s'ha publicat a Jo Llibre, a Santillana, que és per lectors de 8-10 anys, que és un llibre que es diu Les princeses insòlites. Aquest és un llibre que, com el seu nom indica, doncs parla això de que les princeses no sempre són el que sembla, ni no sempre van de color rosa, no sempre porten corona, no sempre els hi passen aquestes coses, no? I a vegades són unes princeses que tenen els seus més i els seus menys amb els dracs, amb els prínceps, amb els reis, i tot és una mica més complicat del que ens han explicat els contes tradicionals, no?
Dèiem abans que et va enganxar el Gat Rock en plena pandèmia. Ens has explicat que el primer va sortir just abans d'esclatar la pandèmia, no?
Sí.
Com creus que pot haver afectat això a la creació de literatura infantil? Perquè va afectar d'alguna manera a l'editorial inicialment. Després van veure que les llibreries, déu-n'hi-do, que anaven venent, perquè la gent, com que no tenia altres coses que pogué fer, doncs llegia llibres. Però a la creació, afectat? Creus que ha afectat?
Jo crec que, a veure, jo diria que no, en el sentit aquest més global. A veure, per sort o per desgràcia, la creació literària sempre, a casa nostra, sempre ha estat una mica una feina, diguem-ne, precària i complicada, no? Per tant, no ha afectat, jo diria que no ha afectat gran cosa, perquè, clar, també la feina d'escriptor és una mica solitària, estàs tancat a casa, per tant, no et voldria dir que quasi que no ho notaves que estigués en pandèmia, però sí que és cert que en aquest sentit de treball sí que tenia podíem dir els mateixos condicionants. Sí que és cert que l'entorn no acompanyava gens i que possiblement l'estat mental de tot plegat era una mica més complex, però jo crec que a nivell de treball no ha afectat tant, i segurament sí que hi ha hagut molta gent potser que ha descobert que podia escriure o que podia intentar escriure, o fins i tot la gent que ja escrivia, doncs, que ho ha fet amb més ganes i amb més temps, perquè tampoc tenies masses més opcions de coses a fer, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit el que ha fet també ha sigut resituar-ho una mica tot, és a dir, potser a vegades perdíem més temps en moltes altres coses, i això la pandèmia el que ens ha demostrat és que es pot ser bastant més efectiu amb una mica menys de mitjans, no? Tot el tema de les videoconferències, de les trobades per Zoom o per Meet, aquesta mena de coses, vull dir, ha facilitat molt la feina, que possiblement abans feia reunions de 4 hores i segurament aquella reunió la podies condensar en mitja i era igual d'efectiva, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit jo crec que ens ha servit per reutilitzar una mica més el temps i per reordenar-ho tot una mica més, no?
Potser sí que va...
Això seria l'aspecte sent positiu, no? Diguem,
intentant
treure la part bona de la cosa.
Buscar la part bona. Potser el que s'hi va afectar més va ser el món editorial, no? El fet de l'edició.
Segurament que sí, perquè, clar, el problema és que es van trobar... El món de l'edició és com a molt... No sé si també per sort o per gràcia, és una cosa com a molt rígida, amb uns plans molt fets, molt tancats. I, clar, el que va passar aquí va ser que en la majoria de casos, clar, tot el pla, diguem-ne, jo què sé, del 2020, aquell pla, doncs sí, clar, s'havia d'anar editant i s'havia d'anar traient perquè ja estava previst fer-ho, i llavors el que va fer va ser, doncs, que tots els llibres que van sortir en aquella època probablement van tenir una vida una mica més trista perquè no es van poder promocionar, o hi va haver editorials que el que van fer va ser, escolta, aturem el pla del 2020 i el passarem al 21 o al 22, i llavors, clar, ha fet que possiblement tot el que hi havia acumulat encara s'acumulés una mica més i encara hagués d'esperar una mica més, no? Però, per tant, són també els ritmes aquests interns, no? De les editorials, que jo crec que aquí sí que realment hi ha hagut editorials que han hagut de fer malabarismes a l'hora de mantenir o d'intentar reprogramar els seus catalans catàlegs d'edició, no?
Uh-huh. I els autors sí que vau aturar això que en dieu els bolos de promoció dels llibres. S'està recuperant? S'han recuperat ja, m'imagino.
Sí, jo crec que sí, perquè de fet ja es venien fent bastant el ritme aquest de les escoles, diguéssim, de les trobades, per exemple, amb el que et deia abans de les princeses insòlites, hem fet una bona, l'editorial l'aposta fort per aquest tipus de trobades, i llavors clar, primer fèiem les trobades doncs amb la mascareta, amb les precaucions, amb tota la història, i mica a mica doncs s'ha anat relaxant, i ara ja hi ha una normalitat bastant absoluta que lògicament nens, autors i professors agraïm tots plegats, no? Perquè, ostres, és una manera molt, molt viva de fer-ho, i realment abans estava com a molt constrenyit i com a molt apretat, no?
Uh-huh. Doncs mira, Jordi, ens ha portat a reflexionar també sobre aquesta qüestió el teu llibre El gat roc fa videotrucades, perquè, com ens has dit, el tema de les videotrucades ve arrel de la situació que vam viure ara fa ja un cert temps, i esperem que no es torni a produir. Avui parlant, doncs, d'aquest llibre publicat per EDB, que és aquesta col·lecció del gat roc, en aquest cas avui fent aquestes videotrucades, amb les il·lustracions de la Núria Coll i els textos i la idea d'en Jordi Cervera. Jordi, gràcies per acompanyar-nos.
Al contrari, a vosaltres, un plaer que hi hagi encara gent que es dediqui a parlar de literatura infantil i juvenil, que de fet jo crec que és l'últim reducte i la darrera esperança del futur que ens espera, si que els nens encara llegeixin i encara apreciïn la literatura. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
A tu, adéu-siau.
Adéu, arreu.